Què tal, amics oients? Com esteu? Bon dia i bona hora. Són les 8 en connexió directa a aquesta hora. Ràdio Lot i Ràdio Ripoll en directe amb tota l'actualitat de les nostres comarques. És el moment d'ampliar el focus, és el moment de veure què passa a casa nostra. Tornem amb el format habitual, el format de 60 minuts des d'ara mateix i fins a les 9 amb tot el que és notícia a les nostres comarques. Aniol Puigverd, què tal? Com estàs? Molt bon dia.
Molt bon dia, Joel.
Tenim moltes coses per explicar aquest matí. El primer que hem de fer, com sempre, és mirar al cel i donar un cop d'ull a les temperatures amb les quals comença aquest dilluns, que és 15 de setembre, dia de tornada ja plenament a la normalitat, després de festes, festetes i vacances, i ponts i palanques. Anem-hi.
Doncs sí, va, temperatures. Ara mateix tenim 7 graus a Vall de Núria, en tenim 12 a Molló, 13 graus els tenim a Das i a Ribes de Freser, 14 graus a Camprodon, 17 ja els tenim a Olot, a Ripoll, a la Vall d'en Bas, a Sant Feliu de Pallerols, a Mer, Santa Pau i també a Vic. 18 graus ara mateix a Besalú i 19 a Castellfollit de la Roca, a Banyoles, 20 graus a Girona i 21 a Figueres i a Roses.
Què ens espera aquesta setmana, meteorològicament parlant? Li preguntem a en Dani Ramírez.
Avui el temps encara serà variable. Ahir al vespre, a la tarda, final del dia, caure algun ruixadet, justament aquí a Olot, entre 1 i 8 litres per metre quadrat. Va caure un litre a Sant Privat d'en Bas, un litre a Riu Daura, a Torelló també un litre per metre quadrat, i el temps podria ser semblant, és a dir, dia mig ennuvolat, variable, ara al matí núvols baixos, ens sorprèn una boira ben espessa al centre de la ciutat de Girona, amb una temperatura de 17 graus. A Olot, la mínima ha estat de 15, pel que fa a Vic, la mínima ha estat de 17, n'hi ha hagut 10 a Gombrèn, al Ripollès, o, per exemple, 12 graus, una temperatura fresca cap a la zona de Molló. A Puigcerdà, 9 graus de mínima, i 9 graus de mínima també a 2.500 metres del Pirineu, a la Tosa. Doncs bé, dia variable, amb estones de sol, mig ennuvolat, a la tarda es pot reproduir algun ruixat novament entre la Garrotxa, Osona i el Lluçanès, sobretot al final del dia, cap al vespre o cap a la nit. Podria haver-hi aquesta mica de pluja, poca cosa tot plegat, però cap a Osona podrien recollir entre 5 i 10 litres per metre quadrat. La temperatura de dia suau o una mica alta, amb xafogó, hi ha molta humitat, molta bullina en aquests moments, alguns núvols baixos, com dèiem, boira cap al Gironès. Doncs bé, màximes de 24 a 28 graus aproximadament. I bé, demà baixa una mica la temperatura, un parell de graus, tindrem un dia variable, potser alguna gota a l'interior, poca cosa, i a partir d'aleshores, dimecres, dijous, divendres i potser també dissabte, calor. Calor, torna a l'ambient d'estiu, màximes de 30 o 32 graus a la zona prelitoral de Girona, a la costa al voltant de 30, amb molta xafogó i de moment sense cap altra borrasca a la vista.
Gràcies, Dani. Són les 8 i 3 minuts.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
L'Ajuntament d'Olot torna a apostar pel carril bici provisional per la Setmana Europea de Mobilitat. Enguany s'ubicarà entre la plaça Espanya i el pont de Colón. Escoltem el regidor de mobilitat de l'Ajuntament d'Olot, Isaac Cribillers.
Seria des de la plaça Espanya al llarg de tota l'Avinguda de Catalunya fins al pont de Colón i comunicaria, perquè és així com ho hem configurat des de fa temps, com preveiem que pot ser el desenvolupament d'una certa xarxa en sentit per als usuaris no avasats, comunicaria centres educatius, en aquest cas estaríem parlant de l'Escola Margarida i de l'Escola de Música, amb els pavellons esportius.
Ens recordem que l'any passat aquest carril bici provisional es va instal·lar al Passeig de Barcelona amb una forta polèmica entre conductors i usuaris. També es faran activitats de sensibilització amb escoles, una caminada saludable i es promocionarà la campanya. Diuen que la Unió fa la força i això ho han sabut aplicar a Ogassa i Pardines, que han signat un conveni que desembocarà en una agrupació dels dos municipis per poder compartir secretari interventor en els seus ajuntaments.
Es tracta, com dèiem, d'una mesura que permetrà unir forces, reduir despesa en aquest capítol pressupostari i que dona una eina perquè els pobles petits no quedin desemparats.
L'alcalde d'Ogassa és l'Albert Solà.
Ja vam aprovar per ple el que era compartir el secretari interventor amb Pardines, perquè és això, el preu més o menys del cost que pot tenir per un ajuntament són entre 50.000 i 70.000 euros i tens una ajuda de diputació i això, que són uns 15.000. Vale? Per ajuntaments petits que tens pressupostos tan ajustats és un cop dur a l'economia municipal. I al final és mirar de compartir entre almenys dos o tres ajuntaments.
Atenció, perquè demà Protecció Civil enviarà la prova ESALERT a totes les persones que es trobin a les comarques gironines i també de la Catalunya Central.
L'objectiu és que la ciutadania conegui l'eina i demanen màxima col·laboració. L'avís serà a les 10 del matí. El rebran totes les persones que en aquells moments estiguin en alguna de les dues demarcacions.
La subdirectora de Protecció Civil és Imma Soler.
La voluntat de l'eina és poder informar a la població de què té que fer davant d'un risc que s'està manifestant. Val? Aquest estiu hem tingut que fer, com vam veure, doncs, pels focs, malauradament, de la Segarra, de Paüls, també vam haver-ho de fer doncs, per l'afectació que vam tenir per un incendi amb uns productes químics a la zona de Vilanova i la Geltrú.
Ha començat ja el curs lectiu i una de les novetats d'aquest any era precisament la prohibició dels dispositius mòbils a les aules. Com ho estan vivint? Hem anat, per exemple, a algun centre de la comarca del Ripollès, per exemple, a l'Abat Oliva, a l'Institut, el seu director, Joan Maria Roig, fa aquesta lectura.
La problemàtica que ens ha donat l'ús de dispositius a dia d'avui és nul·la. Avui sí que comencem els estudis postobligatoris i tenim alumnes més grans i per tant també l'ús que fan del mòbil és un ús diferent, tot i que en aquest cas sí que tot i que el mòbil continua estant prohibit a dins del centre, sí que es podria utilitzar per motius pedagògics.
Són les 8 i 6, les sol·licituds per una segona opinió mèdica es tripliquen en una dècada a la regió sanitària de Girona.
La majoria de casos són per diagnòstics i tractaments de càncer i cirurgia ortopèdica. El 2024 es va tancar l'any amb 150 peticions, mentre que el 2004 se'n van registrar 50.
Escoltem el cap d'atenció al ciutadà de la regió sanitària de Girona, és en Xavier Burjons.
És una eina que tenim des del 2007, que es va donant a conèixer gairebé per boca orella, tot i que anem fent difusió, però a boca orella.
Aquesta tardor començaran a Ribes de Freser els homenatges a les 117 víctimes de la repressió franquista, del bombardeig del 39 i les víctimes enviades a camps nazis, amb actes que s'allargaran fins a mitjans del 2026.
Aquesta és una proposta impulsada pel grup municipal Tots Fem Ribes, amb l'objectiu de dignificar la memòria.
Escoltem en Joaquim Roquem.
Hi ha hagut un consens en tot l'Ajuntament, en tots els partits, vull dir que és algo també bo i extraordinari, no? Perquè de vegades no costa molt arribar a consensos. Llavors, doncs, bueno, s'han planificat tots uns homenatges que han estat acordats per l'alcaldessa i per l'equip de govern també per fer els represaliats de que van néixer a Ribes o que eren de Ribes pel franquisme.
Trenquen el fals mite de les males herbes.
Doncs sí, Adrià, aquí a l'Associació L'Era, conjuntament amb agricultors de la comarca, impulsen uns tallers per promoure l'agricultura regenerativa i ecològica. En el darrer taller es va donar a conèixer el projecte Ecomtu, que impulsa la Núria Franc.
Donar-los a les herbes, no a les males herbes, sinó a les herbes, el protagonisme que tenen, perquè per una banda ens indiquen com està l'estat del nostre sòl, perquè és l'estat del nostre sòl el que permet que unes llavors germinin i no unes altres, i per l'altra banda, a més estan fent una feina que no, en un altre cas hauríem de fer nosaltres. Per exemple, les herbes que venen a descompactar el terra, com pot ser el gram.
I anem als esports, perquè Olot serà ciutat europea de l'esport l'any 2026.
ACS Europa ha escollit Olot entre d'altres ciutats i això suposa un reconeixement que impulsarà el foment de l'esport a tots nivells. Més endavant, des de l'Ajuntament d'Olot, publicaran la programació esportiva que han escollit per al pròxim any.
El regidor d'esports és Aniol Sellabona.
Estem treballant per poder proposar una agenda d'activitats diverses per totes les edats, afrontant i enfocant l'esport des de diverses perspectives, com pensem que hem de fer quan parlem d'esport i salut.
Hem de parlar també de futbol, perquè la Unió Esportiva Olot aconsegueix la seva primera victòria de la temporada. Ho ha fet al camp de l'Eivissa.
Doncs sí, els olotins han guanyat gràcies a un solitari gol de Rubén Henry 1-0 a l'estadi municipal, però no haurien pogut fer més. Van crear moltes ocasions, especialment a la primera meitat, i han patit poc en defensa. L'equip de Roger Vidal ha sumat 4 punts de 6 en les dues primeres jornades a segona federació.
Ara ha estat molt bona, realment hem ser capaços de robar en la zona seva de creació, teníem treballat com fer-ho, l'equip ha estat generós amb l'esforç, no? Segones jugades, i ha estat una pena que anéssim a la primera part 1-0. A la meva part el missatge ha estat de hem d'anar pel segon, que ens equivocaríem si fèiem un pas endarrere.
El camp de futbol de Can de Bànol ja llueix la nova gespa.
L'acte d'inauguració del verd s'ha fet aquest dijous, coincidint amb la Diada Nacional de Catalunya, amb un partit entre la Unió Esportiva Can de Bànol i el Ceba, que han acabat en empat a 3.
Entrada que denunciàvem una manca d'inversió de molts i molts anys en el camp de futbol, entre d'altres coses, eh? A la zona esportiva s'hi havia de fer molta feina i a més era una gespa que tenia més de 15 anys, 16 anys, estava totalment, com podríem dir, caducada.
Són paraules de l'Oriol Lázaro, l'alcalde de Campdevànol, que sentirem amb més deteniment en temps d'esports. Ara mateix són les 8:10.
Garrotxa Activa, l'assessoria d'Olot i la Garrotxa especialitzada en temes fiscals, laborals i mercantils per a pimes, autònoms i particulars.
A més, som administradors de finques col·legiats i agents de la propietat immobiliària.
Si necessiteu un assessor, Garrotxa Activa és la millor opció.
Truca'ns al 972 27 51 12 o visita'ns a l'Avinguda Sant Jordi 166 d'Olot i sempre a garrotxaactiva.cat.
Garrotxa Activa, professionals al teu servei.
Comença la setmana de la mobilitat. L'Ajuntament d'Olot torna a apostar pel carril bici provisional per aquesta setmana europea de la mobilitat. Enguany s'ubicarà entre la plaça Espanya i el pont de Colón, fugint de les polèmiques que va haver-hi ara fa exactament un any quan es va muntar el passeig de Barcelona. També es faran activitats de sensibilització amb escoles, una caminada saludable i es promocionarà la campanya L'Olot dels 15 minuts. Tot plegat ho ha explicat el regidor de l'àrea, Isaac Caribilles. L'objectiu és conscienciar a la població de la proximitat amb la que tenen molts dels serveis de la capital. Ens ho explica en Gerard Puigdemont.
Des de la Regidoria de Mobilitat es busca conscienciar de la necessitat de moure's de manera sostenible i alhora per provar altres maneres de desplaçar-se en punts concrets d'Olot.
Això ens ha d'ajudar a agafar dades, però ja és una solució que no hauria de donar gaires mal de caps. De fet, s'ha comunicat en el veïnat, estem en contacte amb l'Associació de Veïns per tindre ja, diguéssim, un retorn del que ens puguin dir del plantejament d'aquest bicicarril provisional i esperem també que es complementi en un futur molt proper, perquè ja fa temps que ho estem treballant i ara ja s'ha de concretar amb actuacions mesurades a l'entorn escolar del Malagrida, en aquest cas, i de l'escola de música, com per exemple ja s'ha fet fa molt poc a l'escola Greda.
Durant tota la setmana també es promocionarà la campanya informativa L'Olot dels 15 minuts.
L'Olot dels 15 minuts és una idea molt potent per entendre que en 15 minuts hi ha molt bona part de la nostra població, dels glutins i glutinies, que tenen molts de serveis a aquesta distància caminant i que hem de cuidar als nostres ciutadans perquè també tinguin facilitat per poder realitzar aquests trajectes caminant. I això també és una de les coses que el proper trimestre es treballarà juntament amb escoles i juntament amb una feina que estem fent internament, que lliga Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible, que lliga Pla Local de Seguretat Viària i que lliga també accions de consciència cívica per poder facilitar als vianants el poder desenvolupar aquest Olot dels 15 minuts.
Aquest dimarts a 10:45 del matí es farà una activitat conjunta amb l'Hospital d'Olot i Creu Roja Garrotxa, una caminada saludable a la zona del Pla de Sant Andreu. També dimarts i dijous els estudiants d'FP d'activitats físiques i esportives de l'Escola Pia faran activitats lúdiques i educatives de sensibilització per a una mobilitat sostenible a alumnes de 5è de primària de diferents escoles de la ciutat. Ho faran al Firal Petit i al Nucli Antic. Parlaran d'educació viària i de tècniques de conducció de bicicleta i patinets, entre altres qüestions. El divendres, de 6 de la tarda a 8 del vespre, a la plaça Major, es farà un nou taller de bicis actives i el mateix divendres a la tarda i també dissabte al matí, a partir de 10:45, es podrà fer un circuit d'educació viària. A partir d'aquest dimarts, l'Ajuntament d'Olot també posa a la disposició dels veïns i veïnes una enquesta per conèixer els hàbits de mobilitat a la ciutat, que tracta aspectes com les voreres, els passos de vianants o les formes de desplaçar-se, entre altres, i que des de la Regidoria de Mobilitat esperen que sigui útil per a l'elaboració del nou PEMUS.
Són les 8:13. Està clar que els pobles petits tenen l'opció d'unir esforços, sempre respectant la seva independència, però compartint serveis. És el que han fet Ogassa i Pardines. Han signat un conveni que desembocarà en una agrupació dels dos municipis per poder compartir secretari interventor en els seus ajuntaments.
Es tracta d'una mesura que permetrà unir forces, reduir despesa en aquest capítol pressupostari i que dona una eina perquè els pobles petits no quedin desemparats.
Informa Guido Sengerote.
Alguns pobles i municipis petits, de menys de 500 habitants i 200.000 euros de pressupost anual, es poden eximir de crear o mantenir un lloc de treball de secretari interventor per als seus ajuntaments. Ogassa i Pardines compleixen amb el requisit poblacional, però pressupostàriament superen la xifra establerta. Malgrat això, tindrien dificultats importants per mantenir una plaça i el cost que els suposa només per al propi ajuntament. Per això han decidit unir-se per compartir el secretari interventor fixant les característiques del lloc de treball. Tots dos municipis han aprovat inicialment per ple municipal aquesta unió. En parla Albert Solà, alcalde d'Ogassa.
Ja vam aprovar per ple el que era compartir el secretari interventor amb Pardines, perquè és això, el preu més o menys del cost que pot tenir per un ajuntament són entre 50.000 i 70.000 euros, i tens una ajuda de diputació i això, que són uns 15.000. Vale? Per ajuntaments petits que tens pressupostos tan ajustats, és un cop dur a l'economia municipal, i al final és mirar de compartir entre almenys dos o tres ajuntaments.
Els ajuntaments de mides més reduïdes no només tenen problemes amb la plaça de secretari interventor. A Ogassa també hi ha complicacions per cobrir necessitats en funcions com la d'arquitecte municipal.
És l'ajuda aquesta que al final busquem sempre el mínim gasto per sobreviure. Al final, ajuntaments depenem molt de subvencions i d'ajudes així com d'aquesta del secretari, que sigui gratuït, i després tenim el que és arquitectes, i això a hores. No podem tenir un arquitecte municipal aquí en plantilla.
A les dificultats econòmiques dels ajuntaments que han de fer mans i mànigues per solucionar-les s'uneix el fet de que els professionals no volen habitualment assumir places tan descentralitzades i en pobles petits. Per solucionar aquesta qüestió, el govern de Catalunya va obrir una convocatòria amb més de 200 places per subsanar les complicacions en els àmbits dels secretaris interventors, que s'han de resoldre a finals d'any.
Demà tots pendents del mòbil, perquè Protecció Civil enviarà la prova ES-Alert aquest dimarts a totes les persones que es trobin a les comarques gironines i també a la Catalunya Central. L'objectiu és que la ciutadania conegui l'eina i demanen màxima col·laboració. L'avís serà atenció a les 10 del matí i el rebran totes les persones que en aquells moments estiguin en alguna de les dues demarcacions. Ens ho explica en Roger Isern.
La prova consisteix en un enviament des del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya amb un text on s'adverteix que s'està fent la prova. Soler explica que fer la prova serveix per saber si l'eina funciona o no. La voluntat de l'eina és comprovar que la gent sap què ha de fer quan hi ha una emergència, ha explicat. En aquest sentit, la subdirectora de Protecció Civil ha recordat que ja s'ha fet servir en diverses ocasions pels incendis a l'estiu, en inundacions i en cas de risc químic. Imma Soler explica que l'objectiu és que el sistema funcioni com el de les trucades al 112.
La voluntat de l'eina és poder informar a la població de què té que fer davant d'un risc que s'està manifestant. Val? Aquest estiu hem tingut que fer, com vam veure, doncs, pels focs, malauradament, de la Segarra, de Paüls, també vam haver-ho de fer, doncs, per l'afectació que vam tenir per un incendi amb uns productes químics a la zona de Vilanova i la Geltrú. Vam tenir-ho que fer ara fa poc, per aquesta setmana mateixa, a Montsià i al Baix Ebre també, per pluges, per previsió de pluges intenses. Doncs és una eina que, com veieu, l'anem utilitzant, la gent sabem que cada vegada la coneix més i que l'agraeixen perquè els hi dona aquesta informació que en un moment de risc, doncs, és molt important.
Des de Protecció Civil han demanat la col·laboració als ciutadans durant la prova, tenint en compte l'alerta com si fos una situació real, però també posteriorment. Soler ha explicat que el missatge que rebran els veïns de les comarques centrals i gironines serà un avís que s'està fent la prova. La subdirectora ha demanat també que es llegeixin el missatge i, en tot cas, poden abaixar el volum de l'alerta tocant a través del mòbil. La prova, que es farà a les comarques gironines i centrals aquest dimarts, ja es va dur a terme la setmana passada a les comarques de Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran. L'avís serà a partir de les 10 del matí.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
I on no poden haver-hi mòbils de cap de les maneres és a les aules. Ara fa una setmana que ha començat la prohibició efectiva dels telèfons mòbils a les aules del país, també per als usos pedagògics.
És una de les mesures que s'han implementat des del Departament d'Educació i que des dels centres de la comarca es valora de forma positiva, encara que al Ripollès els mòbils ja estaven restringits.
Els centres educatius del Ripollès han percebut poca diferència en relació al curs passat amb la implementació de la prohibició dels telèfons mòbils en tots els àmbits de l'ensenyament obligatori. Si bé fins ara aquests aparells estaven permesos en l'ús docent, el Departament d'Educació va decidir impedir-los en tots els àmbits de cares al curs 25-26 que ara comença. De tota manera, l'Institut Abat Oliva i l'Escola Badrona de Ripoll, per exemple, ja havien reflexionat i pres decisions prèviament en relació a aquest tema. En parlen Joan Maria Roig, director de l'Institut Abat Oliva, i Montsina Llimós, directora de l'Escola Badrona de Ripoll.
La problemàtica que ens ha donat l'ús de dispositius a dia d'avui és nula. Avui sí que comencem els estudis postobligatoris i tenim alumnes més grans i, per tant, també l'ús que fan del mòbil és un ús diferent. Tot i que en aquest cas sí que, tot i que el mòbil continua estant prohibit a dins del centre, sí que es podria utilitzar per motius pedagògics.
Sí que teníem l'excepcionalitat que si en algun projecte es havia de, no sé, geolocalitzar o utilitzar per algun aspecte concret, comunicar prèviament a la família que es faria una activitat en què es farien servir els mòbils. Sí que és veritat que ja l'any passat no en vam fer cap activitat en aquest sentit i aquest any, òbviament, doncs això ja no es contempla sota cap punt de vista.
De fet, i segons els estudis publicats pel Departament d'Educació, ja es manifestava que aproximadament 2/3 dels docents no feien servir els mòbils a l'aula en funcions pedagògiques. També es contempla la restricció progressiva de les pissarres digitals interactives i tauletes en etapa infantil. Des dels centres, però, tenen clar també que el món en què vivim és digital i que la mesura no ha de significar fer passes enrere en la formació dels joves, tot i que tampoc ha de condicionar les seves relacions socials ni la seva formació.
Hem de procurar no passar d'un extrem a l'altre. En un món que és digital no podem tenir alumnes que siguin analfabets digitalment, han de ser competents, però que tingui sempre un ús acadèmic. Per tant, a totes les etapes, l'exposició a pantalles i pissarres digitals doncs ha de ser una exposició que sigui molt raonada.
Ja es va prendre la decisió de limitar l'ús del mòbil a l'estona d'esbarjo, per tant, només es podia utilitzar ja quan ho utilitzava el professorat. Per tant, els nostres alumnes sí que ja fa temps que estan acostumats a que dins de l'horari lectiu ja no el feien servir.
Tot i la prohibició del mòbil, des del Departament d'Educació es continuarà amb la dotació de portàtils a l'alumnat de 6è de primària i d'ESO, així com als alumnes de l'FP bàsica. S'impulsarà formació en intel·ligència artificial per docents i estudiants o es faran formacions orientades a l'ús pedagògic de la digitalització.
És un quart i mig de nou. Les sol·licituds per una segona opinió mèdica es tripliquen en una dècada a la Regió Sanitària de Girona.
El dret a la segona opinió mèdica està reconegut dins el Sistema Públic de Salut de Catalunya a través del Decret 125/2027 de la Generalitat. Permet que qualsevol persona pugui sol·licitar una valoració clínica alternativa per part d'un equip diferent. El CAM és el diagnòstic inicial, sempre que la malaltia sigui inclosa en els supòsits de segona opinió. Els supòsits en què una persona pot demanar una segona opinió inclou malaltia degenerativa progressiva del sistema nerviós central sense tractament curatiu, càncer maligne, cirurgia ortopèdica amb risc de limitació funcional important, neurocirurgia, cardiocirurgia, cirurgia vascular i cirurgia oftàlmica, transplantament i malaltia també minoritària. El cap d'atenció al ciutadà de la Regió Sanitària de Girona és Xavier Burjons.
És una eina que tenim des del 2007, que es va donant a conèixer gairebé per boca orella, tot i que anem fent difusió, però a boca orella, i és una eina que ens ajuda molt a tots a empoderar la ciutadania, a poder poder fer decisions compartides entre els professionals i els ciutadans i que no respon més a un canvi cultural que no pas a un fet concret de dir a partir de que tenim l'eina doncs l'apliquem d'una manera més.
Però exactament com es pot aconseguir una segona opinió mèdica? Burjons en dona els detalls.
Quan parlem de segona opinió ens cenyim molt concretament a unes determinades patologies que estan incloses en el decret del 2007 del que parlàvem abans. O sigui, no és una segona opinió genèrica, com es podria interpretar des d'un punt de vista popular, no? De dir, vull que algú altre m'emiti, sinó que són uns casos concrets, malalties oncològiques, malalties rares, minoritàries, temes doncs, de limitació funcional de la marxa, vull dir, temes específics.
Un cop presentada la sol·licitud i en cas que sigui acceptada es poden produir dos escenaris diferents, o bé la confirmació del diagnòstic o tractament o bé la proposta d'un diagnòstic o tractament diferent. En el primer cas l'atenció se seguirà realitzant en el centre on ja s'atenia el pacient. En canvi, en la segona situació el pacient podrà triar entre seguir rebent l'atenció en el seu centre o bé en el centre que ha fet el nou diagnòstic. En la gran majoria dels casos l'informe de segona opinió confirma el primer diagnòstic. D'entre les sol·licituds l'any passat, el 90% dels informes van coincidir amb el diagnòstic o tractament.
Temps ara pels esports. L'Olot passa per sobre de l'Eivissa i aconsegueix la primera victòria de la temporada, David Planella.
Gran posada en escena de la Unió Esportiva Olot a l'estadi municipal. L'equip de Roger Vidal va fer una primera meitat contra l'Eivissa de molt de nivell. Va tenir la possessió de la pilota, va guanyar segones jugades, es va defensar sense patir i va crear nombroses ocasions de gol.
Sí, la primera part ha estat molt bona. Realment hem sigut capaços de robar en la zona seva de creació. Teníem treballat com fer-ho, l'equip ha estat generós en l'esforç, no? Segones jugades, i ha estat una pena que anéssim a la primera part 1-0. A la meva part el missatge ha estat de hem d'anar pel segon, sí, que ens equivocaríem si fèiem un pas endarrere a defensar i a mantenir el resultat, havíem d'anar pel segon, i crec que s'ha demostrat perquè hem continuat tinguent ocasions, i al final sí que per inèrcia, no? El rival t'acaba colant o... quan no, però a partir de joc directe, a partir d'estratègia, acaba fent un pas endarrere i després t'entren les pors, perquè dius, suposo que el jugador pensa, ai, que si qualsevol situació allà et fan l'empat és una mala jugada perquè mereixes molt més.
El millor jugador del rival va ser el porter, Rimbides Kiriejeves. El jove lituà cedit pel Mallorca ja havia salvat dues grans oportunitats d'Albert López i de Rubén Henry abans del quart d'hora de joc i després va continuar sent protagonista. Només el va poder batre Henry al minut 19, quan va aprofitar una assistència de Marc Mas i va superar la sortida del porter. El gol feia justícia al que s'estava veient, però va acabar sent molt curt perquè l'Olot va continuar generant ocasions i no va trobar el 2-0.
Hem generat moltíssim, molt. Hem tingut ocasions, Henry ha marcat però ha tingut, Mas ha tingut, Albert López ha tingut, Guiu Suriter, vull dir que recordo moltes ocasions molt manifestes de gol, però bueno, al final això és l'encert, treballarem per fer-la més.
Precisament aquesta manca d'efectivitat va impedir el conjunt olotí arribar amb tranquil·litat al final del partit. Com era d'esperar, amb un 1-0 en el marcador, l'Eivissa va acabar fent un pas endavant a la recerca d'un empat que li va negar Pol Ballester, clau, amb un parell d'aturades de mèrit. Aquesta és la primera victòria de la temporada per un Olot que ha començat molt bé el curs. Ha estat superior als dos rivals als quals s'ha enfrontat, el Barbastre i l'Eivissa, i ha sumat 4 punts de 6 possibles, cosa que situa els olotins a la part alta de la classificació. El pròxim repte serà fora de casa. Diumenge que ve al migdia jugaran al camp del Poblense mallorquí.
Gràcies, David. Ens acostem a 8:45. Tornem de seguida.
A Olot, Manxa és molt més que una botiga. És la teva aliada per la llar, jardí i bricolatge. Descobreix més de 1.000 metres quadrats amb tot el que necessites i l'assessorament dels nostres experts. Tallers, demostracions, còpia de claus i comandaments, pàrquing gratuït i ara també plaques de bústia. Tot pensat per tu. Des de 1876, a Olot, Manxa t'ho posa fàcil. Molt fàcil. Més informació al web manxabricolatge.com.
Tens estil propi i a Cebado Olot el sabem potenciar. Colors, tall i tendència amb el toc d'elegància que et fa únic. Personalització total perquè siguis tu, sempre tu. Cebado Olot, el teu look, el teu estil, la teva millor versió. Vine al carrer Panyó 4 d'Olot i deixa't cuidar.
Ja has provat el Clic.cat de la Garrotxa? El Clic.cat és un transport públic a demanda que permet moure't com si ho fessis amb el teu cotxe particular. Amb parada als 7 nuclis de la Vall d'en Bas, les preses Bertallà, Tenridaura i Olot, incloent l'estació i l'hospital. Baixa't l'app Nemi, el teu smartphone, registra't amb les teves dades i comença a viatjar. 6 viatges d'anada i 6 de tornada, repartits entre les 7 del matí i les 9 del vespre. 30 parades que faciliten l'accés al transport públic de forma digital i flexible. Més info a teisa-bus.com o al telèfon 972-260196. Teisa, som elèctrics, som futur.
A Ponset Consultors treballem per oferir-te la millor protecció. No perdis temps. Nosaltres fem totes les gestions per tu. La combinació de l'experiència de Ponset i la confiança d'Occident és sinònim de tranquil·litat. Perquè pagar per una assegurança sense servei no té sentit. Nosaltres t'oferim un tracte proper i amb totes les garanties. Vine a Ponset Consultors, Assegurances Occident, a Olot, al carrer Notari Clusells 2 i a Ripoll, al carrer Progrés 1. Telèfon 972 26 67 12.
Si fa temps que hi dones voltes i encara no ho tens clar, deixa't sorprendre un dia, prova amb segona mà, pots triar el millor. Vinguin a fer una volta al Firabó, Firabó, Fira del Vehicle d'Ocasió, Firabó, Fira del Vehicle d'Ocasió.
El recinte firal de Figueres el 3, 4 i 5 d'octubre. Més informació a firabó.cat.
Pneumàtics Serola, t'assessorem a l'hora de triar els pneumàtics que necessites. En igualtat de preu, el nostre servei és millor i et donem moltes més garanties. Posa-li unes bones sabates al teu vehicle per la teva seguretat i per la dels teus. La vida dona moltes voltes, aprofita-les. Pneumàtics Serola, a l'Avinguda Reis Catòlics número 8 i a l'Avinguda Europa número 4 d'Olot. Telèfon 972 26 0230.
Bon dia, bona hora, són 2:15 del matí, ens posem al dia.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Titulars de la jornada. Avui és notícia que l'Ajuntament d'Olot torna a apostar pel carril bici provisional en motiu de la Setmana Europea de Mobilitat.
Enguany el carril bici provisional s'ubicarà entre la plaça Espanya i el pont de Colón. També es faran activitats de sensibilització amb escoles, una caminada saludable i es promocionarà la campanya d'Olot dels 15 minuts.
L'Isaac Cribillers és regidor de Mobilitat d'Olot.
Seria des de la plaça Espanya al llarg de tota l'Avinguda de Catalunya fins al pont de Colón i comunicaria, perquè és així com ho hem configurat des de fa temps, com preveiem que pot ser el desenvolupament d'una certa xarxa amb sentit per als usuaris no avesats, comunicaria centres educatius, en aquest cas estaríem parlant de l'Escola Margarida i de l'Escola de Música, amb els pavellons esportius.
Els petits municipis uneixen esforços. Un exemple el trobem a Ogassa i Pardines. Què han fet?
Doncs han signat un conveni que desembocarà en una agrupació dels dos municipis per poder compartir secretari i interventor en els seus ajuntaments.
L'alcalde d'Ogassa és Albert Solà.
Ja vam aprovar per ple el que era compartir el secretari interventor en Pardines, perquè és això, el preu més o menys del cost que pot tenir per un ajuntament són entre 50.000 i 70.000 euros i tens una ajuda de diputació i això, que són uns 15.000. Vale? Per ajuntaments petits que tens pressupostos tan ajustats és un cop dur a l'economia municipal, i al final és mirar de compartir entre almenys dos o tres ajuntaments.
Atenció, perquè demà tots ens sonarà el mòbil, i si no ens sona el mòbil és que tenim algun problema. Us ho expliquem. Protecció Civil enviarà la prova EIS-Alert aquest dimarts a totes les persones que vivim a les comarques de Girona i també a la Catalunya Central.
L'objectiu és que la ciutadania conegui l'eina i demanen màxima col·laboració. L'avisaran a les 10 del matí i el rebran totes les persones, com dèiem, que en aquells moments estiguin en alguna de les dues demarcacions.
La subdirectora de Protecció Civil és Imma Soler.
La voluntat de l'eina és poder informar a la població de què té que fer davant d'un risc que s'està manifestant. Val? Aquest estiu hem tingut que fer, com vam veure, doncs, pels focs, malauradament, de la Segarra.
Ara fa una setmana que ha començat la prohibició efectiva dels telèfons mòbils a les aules del país, també per als usos pedagògics. Com s'està vivint això?
És una de les mesures, com dèiem, que s'han implementat des del Departament d'Educació i que des dels centres de la comarca es valora de forma positiva, encara que al Ripollès els mòbils ja estaven restringits.
Escoltem en Joan Maria Roig, és director de l'Institut Abat Oliva de Ripoll.
La problemàtica que ens ha donat l'ús de dispositius a dia d'avui és nul·la. Avui sí que comencem els estudis postobligatoris i tenim alumnes més grans i, per tant, també l'ús que fan del mòbil és un ús diferent. Tot i que en aquest cas sí que, tot i que el mòbil continua estant prohibit a dins del centre, sí que es podria utilitzar per motius pedagògics.
Ho sabíeu que podeu demanar sempre una segona opinió mèdica? Les sol·licituds per una segona opinió mèdica s'han triplicat en una dècada a la Regió Sanitària de Girona.
La majoria de casos són per diagnòstics i tractaments de càncer i cirurgia ortopèdica. El 2024 es va tancar l'any amb 150 peticions, mentre que el 2004 se'n van registrar 50.
El cap d'atenció al ciutadà de la Regió Sanitària de Girona és Xavier Burjons.
És una eina que tenim des del 2007, que es va donant a conèixer gairebé per boca-orella, tot i que anem fent difusió, però a boca-orella, I és una eina que ens ajuda molt a tots a empoderar la ciutadania, a poder, doncs, poder fer decisions compartides entre els professionals i els ciutadans, i que no respon més a un canvi cultural que no pas a un fet concret de dir a partir de que tenim l'eina doncs l'apliquem d'una doncs manera més.
Altres temes que us hem d'explicar de cara als propers minuts. Aquesta tardor començaran a Ribes de Freser els homenatges a les 117 víctimes de la repressió franquista del bombardeig del 39 i les víctimes enviades a camps nazis, amb actes que s'allargaran fins a mitjans del 2026.
Aquesta és una proposta impulsada pel grup municipal Tots Fem Ribes, amb l'objectiu de dignificar la memòria.
Classes de creativitat culinària a l'Escola Municipal d'Expressió d'Olot.
Comença el curs també per l'EME amb una oferta àmplia per a totes les edats.
Besalú torna a estar en l'epicentre dels pobles més bonics de tot l'estat espanyol.
El municipi Garrotxí ha estat nominat a la segona edició dels Premis Més Història de National Geographic en la categoria de millor conservació del casc antic emmurallat.
Èxit de la Fira del Llibre local i conscient a les presses.
Els editors de les més de 20 editorials es mostren contents amb la fira.
D'altra banda, trenquen el fals mite de les males herbes.
Adrinoc i l'Associació Lera, conjuntament amb agricultors de la comarca, impulsen uns tallers per promoure l'agricultura regenerativa i ecològica.
El camp de futbol de Can de Bànol ja llueix la seva nova gespa.
L'acte d'inauguració del verd s'ha fet aquest dijous coincidint amb la Diada Nacional de Catalunya amb un partit entre la Unió Esportiva Camp de Bànol i el Ceba, que ha acabat en empat a 3.
I a les últimes hores hem sabut que Olot serà ciutat europea de l'esport el 2026.
ACES Europa ha escollit Olot entre d'altres ciutats i això suposa un reconeixement que impulsarà el foment de l'esport a tots nivells.
Garrotxa Activa, l'assessoria d'Olot i la Garrotxa especialitzada en temes fiscals, laborals i mercantils per a pimes, autònoms i particulars.
A més, som administradors de finques col·legiats i agents de la propietat immobiliària.
Si necessiteu un assessor, Garrotxa Activa és la millor opció.
Truca'ns al 972 27 51 12 o visita'ns a l'Avinguda Sant Jordi 166 d'Olot i sempre a garrotxaactiva.cat.
Garrotxa Activa, professionals al teu servei.
Anem a l'actualitat de Catalunya, Espanya i el món, perquè s'ha generat una autèntica tempesta política per la cancel·lació de la Vuelta, on el Partit Popular en fa responsable el president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
Feijóo, Ayuso i Almeida carreguen contra el president del govern espanyol per haver-se posicionat a favor de les protestes pro-palestina amb aquestes declaracions.
Es que sabéis que hoy termina la Vuelta a España. La Vuelta a España. Nuestra Vuelta. La Vuelta Ciclista a España. Y vaya por delante nuestro reconocimiento y respeto absoluto a los deportistas, pero también nuestra admiración a un pueblo como el español que se moviliza por causas justas, como la de Palestina.
Evidentment, aquestes declaracions seguiran portant cua en la crònica política durant el dia d'avui. Per cert, que el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, en una atenció als mitjans de Girona Ciutat, ha deixat clar que des de Sumar no pararan fins a aprovar la reducció de la jornada laboral al Congrés dels Diputats, ha dit, pels 2,5 milions de catalans i 12 milions d'espanyols.
El més ràpid possible, per descomptat. Nosaltres ja saben que aquesta mesura haguéssim volgut que el tràmit d'esmena a la totalitat passés al juliol. Ens vam donar una mica més de temps al setembre, però el nostre compromís és que sigui més aviat possible.
I ens quedem a Girona perquè entra en funcionament la zona de baixes emissions a la capital.
Doncs sí, la zona de baixes emissions restringeix l'accés als vehicles sense etiqueta ambiental, excepte els domiciliats a Girona abans del 2025 i també durant els caps de setmana.
A la pàgina internacional, Islàndia, Holanda, Irlanda i Eslovènia anuncien que no participaran a Eurovisió si va a Israel.
El ministre de Cultura espanyol, Ernest Urtasun, s'assuma a la iniciativa en suport a Palestina i demana a Ràdio Televisió Espanyola que faci tot el possible perquè Israel no hi participi.
No, si al final el pas que van i acabarem anant tu i jo, Aniol, sí. Al festival d'Eurovisió. Tampoc ho faríem tan malament, no, em sembla. Exacte. Veneçuela denuncia que un destructor dels Estats Units ha abordat una embarcació de pesca al Carib.
Caracas considera que aquest episodi respon a un intent de Washington de fabricar pretextos per a una escalada bèl·lica a la regió.
I 7 en blanc del Barça al València. El Johan Cruyff 6-0.
El conjunt culer destrossa el València amb doblets de Fermín, Rafinha i Robert Lewandowski.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
I ara anem a la previsió del temps de cara a les properes hores, perquè sembla que la calor no acabarà de marxar del tot. Ara ens ho explica en Dani Ramírez. Abans, però, les temperatures mínimes.
Doncs ara mateix tenim 8 graus a Vall de Núria, en tenim 12 a Molló, 13 graus a Das i a Ribes de Freser, 14 a Camprodon, 17 graus a Ripoll, a Olot, a la Vall d'en Bas, a Sant Feliu de Pallerols, a Mer, Santa Pau i Vic. 18 graus a Besalú, 19 a Castellfollit de la Roca i a Banyoles i 20 graus a Girona, Figueres i Roses.
El temps, Dani Ramírez.
Avui el temps encara serà variable. Ahir al vespre, a la tarda, a final del dia, va caure algun ruixadet, justament aquí a Olot, entre 1 i 8 litres per metre quadrat. Va caure un litre a Sant Privat d'en Bas, un litre a Riudaura, a Torelló també un litre per metre quadrat, i el temps podria ser semblant, és a dir, dia mig ennuvolat, variable, al matí núvols baixos, ens sorprèn una boira ben espessa al centre de la ciutat de Girona, amb una temperatura de 17 graus, a Olot la mínima ha estat de 15, pel que fa a Vic la mínima ha estat de 17, n'hi ha hagut 10 a Gombrèn al Ripollès, o per exemple 12 graus, una temperatura fresca cap a la zona de Molló. A Puigcerdà, 9 graus de mínima, i 9 graus de mínima també a 2.500 metres al Pirineu, a la Tosa. Doncs bé, dia variable, amb estones de sol, mig ennuvolat, a la tarda es pot reproduir algun ruixat novament entre la Garrotxa, Osona i el Lluçanès, sobretot al final del dia, cap al vespre o cap a la nit, podria haver-hi aquesta mica de pluja, poca cosa tot plegat, però cap a Osona podrien recollir entre 5 i 10 litres per metre quadrat. La temperatura de dia suau o una mica alta, amb xafogó, hi ha molta humitat, molta boirina en aquests moments, alguns núvols baixos, com dèiem, boira cap al Gironès. Doncs bé, màximes de 24 a 28 graus aproximadament. I bé, demà baixa una mica la temperatura, un parell de graus, tindrem un dia variable, potser alguna gota a l'interior, poca cosa, i a partir d'aleshores, dimecres, dijous, divendres i potser també dissabte, calor. Calor, torna a l'ambient d'estiu, màximes de 30 o 32 graus a la zona prelitoral de Girona, a la costa al voltant de 30, amb molta xafogor i de moment sense cap altra borrasca a la vista.
Diuen que el futur es fa des d'avui. I aquí, a la Garrotxa, ens agrada fer-lo entre tots. Amb la Guardiola Universal, cada acció que fas per una energia més neta i compartida, compta. A Bassols Energia volem premiar cada petit pas que fas per un futur més net i compartit. Compartir la teva energia, estalviar, comprar a prop de casa. I també el més important, cada any que estàs amb nosaltres, suma diners al teu compte Fidelitat, perquè la confiança també té premi. Bassols Energia, d'aquí, com tu.
Atenció professionals i empreses. Aquest setembre a Garatge Plana et posem molt fàcil renovar la teva furgoneta. Emporta't l'Sprinter, la furgoneta gran de la gamma Mercedes-Benz, amb entrega immediata i a un preu immillorable. Només aquest mes i fins a esgotar existències. Garatge Plana, a Vilamalla, Fornells i Blanes. 673-137-137.
Descobreix el gust de l'autèntic al restaurant Masia Pi Guillem. Xuletón de criança pròpia, sales privades per moments especials i una terrassa exterior envoltada de natura. Aprofita el cap de setmana per gaudir de la millor gastronomia en un lloc diferent. Reserva i deixa't seduir per l'essència d'una masia amb encant. Masia Pi Guillem. Ens trobaràs a la carretera C37, sortida Sant Andreu de la Bola. Per a més informació, masiapiguillem.com. Gastronomia amb ànima.
Mira, doncs arribo a Bali i el primer que faig és llogar una moto.
Però tu en saps d'anar amb moto?
No, però és la millor manera de moure't per allà i m'hi vaig llançar de cap.
I què?
Que em vaig trencar una cama.
Apa!
Sort del RAC. A la tarda ja estava enguixada.
Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC, i som per ajudar.
T'esperem al RAC d'Olot, al carrer Pararroca 9. Telèfon mòbil 636-242-177.
Vols un motor amb potència i bon rendiment? A Minguet Diesel t'omplim el dipòsit amb el dièsel de màxima qualitat del mercat al millor preu. Sense sorpreses, només quilòmetres de confiança. Minguet Diesel, la qualitat que es nota, el preu que es valora.
Que
Falten dos minuts per tres quarts de nou del matí. Esteu escoltant els 5 minuts més, el despertador de referència a les nostres comarques. Avui estrenem temporada i tenim ganes de parlar de l'oncoyoga, perquè arriba a Ripoll a partir d'aquest mes d'octubre. Durant 3 mesos, les persones que hagin superat la malaltia o estiguin rebent tractament oncològic poden participar en classes d'una hora setmanals. Són unes sessions que estaran adaptades a les necessitats de cada persona. La Núria Riera és la responsable de Yoga Nur, que és el primer centre de ioga i ioga aeri del Ripollès. Què tal, Núria? Com estàs? Molt bon dia.
Hola, bon dia. Bon dia, molt bé.
Gràcies per acompanyar-nos a l'antena del 5 minuts més. Quins beneficis pot tenir el ioga sobre el càncer?
Doncs el ioga, en genèric, té molts beneficis per a totes les persones, però en el ioga oncològic en concret anirem a buscar estimular el sistema immunològic i pal·liar els efectes secundaris del que pot ser la malaltia o la recuperació de la malaltia.
Explica'ns una mica què és exactament Yoga Nur i una mica què és exactament aquesta proposta que a partir del mes d'octubre tindrem aquest oncoyoga.
Doncs mira, Yoga Nur és un centre pensat específicament per treballar el benestar de la persona en tots els sentits, no només físicament, sinó també mental, emocional i energèticament. Llavors, la proposta concreta surt d'Oncolliga, llavors contacten amb mi perquè jo doncs, també tinc una deferència, diguem, totes les activitats que faig sempre gratuïtes, doncs faig donacions a Oncolliga i ens posem d'acord per tirar endavant aquest projecte, que serà un grup específic per persones o bé que tenen càncer o bé que són supervivents del càncer i per tant se n'estan recuperant o ja se n'han recuperat. Llavors, tenen unes característiques específiques, hi ha persones doncs, que, degut als efectes secundaris de la malaltia, es tanquen a casa, els hi costa sortir, tenen unes seqüeles físiques importants, també emocionals. Llavors, a través d'aquest grup, posarem en contacte persones que comparteixen situacions similars i que han viscut experiències similars perquè es puguin ajudar i donar suport mútuament i, sobretot, anirem a treballar eines i estratègies per recuperar el seu cos, per sentir-s'hi bé una altra vegada i també per treballar-se emocionalment.
Ho hem d'entendre com un grup de teràpia?
Sí, es podria entendre com un grup terapeuta. Jo no soc terapeuta, però segur que els hi servirà com a teràpia. Es podria dir que sí.
Fins a quin cert punt l'equilibri mental pot ajudar en el procés del càncer?
Moltíssim. Totes les persones que han passat per aquests processos ho diuen. És a dir, només l'actitud, una actitud positiva d'amor cap al propi cos, tot i que és un cos diferent del que tenien abans del càncer, ajuda moltíssim. És un gran percentatge, jo diria, de la recuperació.
Aquest tipus de teràpies són cada vegada més esteses, diguem, en el tractament del càncer, o fins ara, diguem-ne, que estaven més invisibilitzades?
Jo diria que, per sort, el ioga cada vegada és més visible a nivell genèric i com que els beneficis són molt elevats, el camp científic i de la salut cada vegada entra més a analitzar-ho i constata els seus beneficis. Per tant, jo vull creure que està més estès que abans i que ha vingut per quedar-se.
Des de casa també podem fer ioga en cas de que estiguem doncs, en un procés en què no ens puguem moure massa precisament de casa?
Sí, i tant. O sigui, amb els conceptes bàsics del ioga es pot practicar a qualsevol lloc. És veritat que quan tens una persona que et guia doncs vas molt més segura i jo ho aconsello evidentment sempre dintre de totes les possibilitats, però de fer-ho o no fer-ho prefereixo que es faci a casa i tant que sí.
Explica'ns una mica com seran aquestes sessions que recordem comencen el mes d'octubre. Qui s'hi pot apuntar? En quins horaris es faran?
Sí, es faran a partir del dia 1 d'octubre, els dimecres, cada dimecres de les 9:30 a les 10:30 i durant una horeta ens trobarem doncs, totes les persones que ja s'han inscrit i totes les que vulguin inscriure's encara i anirem doncs, justament a això, primer a conèixer-nos una miqueta, a saber també doncs, quin és el punt de partida de cadascú. No és el mateix treballar quan ja has superat el càncer que quan estàs amb el càncer actiu en tractament, llavors doncs, tot això haurem d'anar veient i adaptant la pràctica i la meva idea inicial doncs, és això, donar eines i adaptacions a cada persona perquè dintre de les seves possibilitats pugui anar seguint la pràctica.
Núria Riera és responsable de Yoga Nur i doncs promotora d'aquest Oncoyoga. Gràcies per atendre la trucada dels 5 minuts més. En farem seguiment. Que tinguis un bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres.
Busques una gestió immobiliària basada en la confiança? A Finques Paulí portem dècades oferint un servei proper i personalitzat. Coneixem el mercat com ningú, amb l'experiència i el coneixement necessaris per trobar exactament el que necessites. Finques Paulí, perquè la teva tranquil·litat és la nostra prioritat. Per a particulars i empreses, som l'elecció segura.
Aquesta tardor començaran a Ribes de Freser els homenatges a les 117 víctimes de la repressió franquista, del bombardeig del 39 i les víctimes enviades a camps nazis, amb actes que s'allargaran fins a mitjans del 2026. Aquesta és una proposta impulsada pel grup municipal Tots Fem Ribes amb l'objectiu de dignificar la memòria històrica. Carolina Ríos.
Els grups municipals de Ribes de Freser han arribat a un consens per retre homenatge a les persones del municipi que van ser víctimes de la repressió franquista, del bombardeig que va patir el municipi l'any 1939, així com les víctimes dels camps d'extermini nazis. Escoltem a Joaquim Roquer Paret, regidor de Tots Fem Ribes.
Hi ha hagut un consens en tot l'Ajuntament, en tots els partits. Vull dir que és algo també bo i extraordinari, no? Perquè de vegades no costa molt arribar a consensos. Llavors, doncs, bueno, s'han planificat tots uns homenatges que han estat acordats per l'alcaldessa i per l'equip de govern també per fer els represaliats de que van néixer a Ribes o que eren de Ribes pel franquisme. Són persones que els van fer judicis injustos i sentències que no, diguem que no tenien cap garantia democràtica, no?
Fins ara, aquest projecte ha permès identificar i reconèixer a 117 persones que van ser víctimes d'aquests fets, de les quals 47 persones nascudes a Ribes van ser represaliades pel franquisme, mentre que 57 eren veïns i veïnes residents. D'aquesta xifra, 7 van ser víctimes del bombardeig i 6 persones van ser enviades als camps nazis.
Dona i Ripollès, bàsicament, són un forat negre dintre dels homenatges de memòria històrica de Catalunya. No sabem per què, bueno, se sap perquè potser la societat era més conservadora o per diferents casos també perquè el poder de l'Església, també perquè era una zona de la postguerra on va donar molt fort, on va afectar molt, doncs és una zona en què no s'han fet homenatges d'aquest estil. Creiem que nosaltres, el nostre municipi, està en deute amb això, perquè recordar les persones que van ser injustament tractades en el passat, això el que l'únic que fa és afavorir la convivència i sobretot també curar les ferides emocionals de tanta gent que durant molts anys ha volgut mantenir-se en silenci per no dir res, no? Perquè era una situació injusta, molt, molt difícil.
A més, durant aquests mesos s'ha posat en marxa una crida a diferents punts del municipi amb l'objectiu de localitzar a familiars de les víctimes, així com a totes aquelles persones que puguin aportar informació, testimonis, documents o fotografies. Els homenatges donaran inici aquesta tardor i s'allargaran fins a mitjans de 2025.
Gràcies, Carolina. Hem sabut que Besalú torna a estar en l'epicentre dels pobles més bonics de l'Estat. El municipi garrotxí ha estat nominat a la segona edició dels Premis Més Història de National Geographic en la categoria de millor conservació del casc antic emmurallat. En aquesta categoria es premien aquells ajuntaments de ciutats o pobles espanyols emmurallats i que hagin dotat el seu casc antic històric dels elements suficients perquè aquest es revalori i constitueixi un recorregut interessant i clau per reconèixer determinats períodes de la història del territori. Besalú competeix també amb altres poblacions d'origen medieval com Aínsa, Osca, Trujillo, a Cáceres, a Ciudad Rodrigo, a Salamanca o Dalvila, en aquest cas a Eivissa. Anem cap a Can de Bànol perquè el camp de futbol de Can de Bànol ja llueix la nova gespa. L'acte d'inauguració del verd s'ha fet aquest dijous, coincidint amb la Diada Nacional de Catalunya, amb un partit entre la Unió Esportiva Can de Bànol i el Ceba, que ha acabat en empat a 3. Ens ho explica Marc Roura.
La Unió Esportiva Can de Bànol ja gaudeix de la nova gespa del camp de futbol. Després de mesos de treballs de renovació, l'equip ha pogut estrenar la gespa aquesta setmana, primer per la Diada, amb el partit d'inauguració contra el Ceba i diumenge contra el Voltregà. L'acte d'inauguració del nou camp de futbol s'ha realitzat en el marc de la Diada Nacional de Catalunya. Uns minuts abans de l'inici del partit, els hereus i pubilles de Camp de Bànol han fet la secada d'honor, acompanyats per l'alcalde Oriol Lázaro, el regidor d'Esports Francesc Puig, el president del club Rai Camp Rubí i altres membres institucionals. En parla Oriol Lázaro, alcalde de Camp de Bànol.
Entrada que denunciàvem una manca d'inversió de molts i molts anys en el camp de futbol, entre d'altres coses, a la zona esportiva s'hi havia de fer molta feina, i a més era una gespa que tenia més de 15 anys, 16 anys, estava totalment, com podríem dir, caducada, calia fer-ne una renovació sí o sí, I per això s'ha apostat per això. Podem estar molt orgullosos que és una obra, diguem que feta amb mires cap al futur, perquè es pugui jugar millor, però també mires cap al futur perquè sigui sostenible i sigui ecològic.
Des del consistori treuen pit de la nova instal·lació esportiva, que compta ara ja amb una gespa d'èlit i ecològica, i també amb el nou enllumenat LED, que es va renovar a principi d'any per guanyar en sostenibilitat.
De pràcticament 20 anys sense haver invertit res en aquest camp, ara el que hem fet és, que és de justícia, és actualitzar-lo. I l'hem actualitzat amb la millor tecnologia que hi ha avui en dia. Tenim la gespa de les més bones que hi ha al mercat, a més ecològica i sostenible, com hem dit, però a més també hem posat un enllumenat aquest any, vam millorar l'enllumenat, ara és LED, consumeix menys de la meitat del que consumia l'anterior i a sobre il·lumina millor. Per tant, hem fet una actualització de justícia obligada, que calia en aquest camp de futbol, perquè hem de fer justícia als grans jugadors i als grans equips que tenim.
L'estrena de la nova gespa en competició oficial es farà aquest dissabte 20 de setembre contra l'Anglès, en el que serà també el primer partit del camp de bànol de la temporada 25-26.
Anem acabant explicant-vos que Olot serà ciutat europea de l'esport l'any que ve. ACES Europe ha escollit Olot, entre d'altres ciutats, i això suposa un reconeixement que impulsarà el foment de l'esport a tots nivells. Més endavant, des de l'Ajuntament publicaran la programació esportiva que han escollit de cara al proper any.
Després de setmanes d'espera, ACES Europe ha escollit Olot com a ciutat europea de l'esport per al pròxim any. Aquest reconeixement suposarà que la ciutat pugui promoure més l'esport com a eina de salut, convivència i educació i fer-lo disponible per a tothom. Des de l'Associació de Capitals i Ciutats Europees de l'Esport han destacat que Olot ha estat escollida per la promoció de l'esport com a mitjà de salut, fomentar la cohesió social, promoure l'esport base i, sobretot, per al gran teixit associatiu esportiu del qual disposa. El regidor d'Esports de l'Ajuntament d'Olot, Daniel Sellabona, explica que a partir d'ara ja estan treballant per preparar un bon calendari esportiu per al 2026.
Estem treballant per poder proposar una agenda d'activitats diverses per totes les edats, afrontant i enfocant l'esport des de diverses perspectives, com pensem que hem de fer quan parlem d'esport i salut, quan parlem d'esport i educació, quan parlem d'esport base i d'esport d'excel·lència, i també quan pensem en l'esport com un agent de dinamització i de promoció de la nostra ciutat i del nostre territori. Per tant, amb tots aquests eixos, el que ja estem treballant, i ara ho començarem a fer de manera més intensa, perquè evidentment doncs, per rubricar necessitàvem aquesta confirmació, és el que anirem fent fins a final d'any per intentar doncs, presentar una bona agenda.
I és que durant aquests anys ja s'han dut a terme activitats importants al municipi com la Vuelta 2025, aquest darrer agost, la final de la Copa Catalunya de Futbol, Europe Trophy de tenis taula o el Campionat d'Europa Sub-17 d'hoquei patins, entre d'altres. De moment, segons ha avançat el regidor d'Esports, aquest 2026 Olot i comarca acolliran els Jocs Emporion, on hi assistiran més de 3.000 participants. Sellabona destaca que tenir aquesta distinció no suposa rebre un finançament directe.
Directament aquesta distinció no t'aporta un finançament directe, però sí que és veritat que qui obté aquest reconeixement té tot un any formant part d'una de les consultories més importants a nivell europeu per projectes esportius i que, per tant, doncs nosaltres començarem a treballar de la mà d'aquesta consultoria, que és la que els últims anys ha aconseguit mobilitzar més diners de fons europeus per projectes esportius i, per tant, doncs comencem a formar part també d'aquest grup de ciutats i nosaltres doncs, amb aquesta consultoria ja hi començarem a treballar a partir d'aquest reconeixement.
Olot rebrà aquest reconeixement a finals d'any al Parlament Europeu de Brussel·les a Bèlgica. A més, la campanya que es va promoure des de l'Ajuntament d'Olot per sumar suports per la candidatura continuarà oberta.
I si de sobte fa sol? Clic. I si una mica d'esport? Clic. I si quedo amb els amics? Clic. Millor un plat de pasta? Clic. Easy és fàcil. Nova col·lecció Easy Click d'Opticalia. 2x1 en ulleres graduades, una d'elles amb clic. Només a Opticalia i a opticalia.com.
I a Olot, a la plaça Clarà 12.